Molt bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló. Tornem després d'unes quantes setmanes de descans de l'equip per seguir amb la nostra tasca, per informar-vos de quina oferta d'arts escèniques tenim a Sabadell, per conversar amb els principals protagonistes, per fer-vos recomanacions i, en definitiva, per incitar-vos a consumir cultura local, i no només local. Comença el mes de desembre i les entitats teatrals es posen en marxa per estrenar els tradicionals pastorets, en alguns casos, però també d'altres muntatges que ens sorprendran molt. També els tallers de teatre, després d'una temporada complicada, remunten i fan les primeres mostres i actes en públic. Al carrer, les llums ja són enceses, s'acosta el Nadal i tenim ganes, totes i tots, de respirar cultura, aquest any sí. Fem el programa, ja ho sabeu, gràcies a un fantàstic equip radiofònic que està format per Laura Lozano a la producció, Eloi Garcia, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Francesc Rocamora, Adrià Garcia, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, la veu del programa Francesc Asens, el nostre tècnic Toni González i qui us parla, Marcel Castillejo. Repassem tot seguit els continguts del programa d'avui. Alcem el taló, el programa d'avui ve farcit de coses. A la secció de la platea indiscreta farem una ullada, com cada dimecres vespre, a la cartellera teatral local amb la Júlia Stals. A la secció de l'entrevista parlarem amb Júlia Pedrissa, una de les monitores del taller de teatre del Centre Sant Vicenç. Més de 200 infants i joves i una trentena de monitores i monitors i 10 grups. Alguns d'ells, els grups més menuts, pugen a l'escenari per fer el seu tradicional festival de Nadal. Per alguns, per algunes, serà la primera vegada que viuen l'experiència d'un festival de teatre a l'escenari creualtenc. En sabrem tots els detalls. L'Adrià Garcia surt al carrer i s'infiltra a les principals activitats nadalenques que ja tenim en marxa a la nostra ciutat. Sabrem què passa a la plaça Doctor Robert i com va el Quinto del Ciervo. Escoltarem la conversa enregistrada al Teatre Lliure de Montjuïc amb l'actriu sabadellenca Anna Güell, una de les intèrprets de L'Oncle Vània, un espectacle de Chekhov que no us podeu perdre i que l'Elvira, a continuació, a la seva secció de Teatre de Franc, juntament amb dues altres propostes, ens les comentarà. Les altres dues propostes, Ballar és l'únic que ens salvarà, anoteu, el Maldà i Les Irresponsables, amb direcció de Sílvia Munt a la Villarroel.
El taló de fons.
Benvolguts oients, teatreres i teatres, deixeu-me que avui us parli d'economia. El Teatre Sant Vicenç ha rebut el Premi Antoni Carner com a entitat de l'associacionisme cultural conjuntament amb la Societat Cultural i Esportiva La Lira de Sant Andreu del Palomar de Barcelona. Un premi organitzat per l'ENS, l'entitat que agrupa les associacions culturals catalanes i finançat per BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalanes. I vull destacar la participació de les Antigues Caixes Catalanes perquè és rellevant. A cada bugada es perd un llençol i amb la crisi econòmica del 2008-2015 el nostre país i la nostra ciutat va perdre una font de suport molt important per la cultura, les antigues caixes d'estalvi, i a la nostra ciutat la Caixa de Sabadell. El fi social de les caixes obligava a retornar una part dels beneficis a la societat on se situaven. I en el cas de Caixa Sabadell, el suport que donava a la cultura, a l'esport i a l'associacionisme era important. En quants programes d'actes culturals hi apareixia el logotip de Caixa Sabadell? Els premis i les ajudes que la mateixa Caixa Sabadell o a través de la seva fundació atorgava a entitats. I no només era un suport econòmic, perquè en el cas que jo conec, el Teatre Sant Vicenç, el primer sistema de venda d'entrades, més enllà de la taquilla física, va ser a través de la línia telefònica de Caixa Sabadell, LíniaTel. No sé què cal fer perquè, de nou, les entitats financeres o aquestes grans corporacions que guanyen tants diners i no els hi ve d'un euro més o menys, puguin col·laborar amb les associacions i entitats culturals i tinguin aquest retorn social del seu benefici cap a la societat com abans passava. En alguns aspectes el món va endavant i en altres sembla que va endarrere, i aquest en seria un. Fora bo, fora molt bo, de trobar una fórmula per recuperar aquest suport.
La platea indiscreta.
Bon vespre. Després d'unes setmanes tornem amb la cartellera teatral sabadellenca. Comencem al Teatre L'Alternativa, on figuraran Hamilton aquest dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6 de la tarda, fins al 16 de gener. A la bàscula seguiran representant Gaslight aquest dissabte a les 9 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda. Seguidament, a l'espai Foc Ventura, defensaran Atavia una carta, aquest dimecres 15 de desembre a 8:45 del vespre. Al Teatre Encert defensaran Avui no soper, el diumenge a les 6 de la tarda. Seguim amb la companyia Teatralitzem, que defensarà Ser o ser, aquest diumenge a les 6 de la tarda fins al 20 de gener. Aquesta obra tracta de qüestions filosòfiques que de ben segur us faran pensar. Seguim l'espai Agura, que oferiran el concert de la Guingueta, aquest divendres a les 9 del vespre, i en tindreu oportunitat fins al 21 de desembre. També realitzaran humor amb màgia, l'Agorum, aquest dissabte a 8:45 del vespre. I el dimarts a 7:45 del vespre mostraran Assassinato en el Puerto de Barcelona. I per últim, al Centre Cívic de la Creu Alta, a Cal Balsac, reproduiran L'Amic, un espectacle de titelles, el dissabte a les 12 del migdia. Ara heu de pensar quina ha estat l'obra fake d'aquesta setmana. Ja teniu feina. I, per últim, cal recordar que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i a Android i a la web de Sabadell Cultura.
Doncs moltes gràcies, Júlia, per aquest repàs de la cartellera express. I continuem amb el programa L'Espai de l'Entrevista, parlant del Festival de Nadal del Taller de Teatre Sant Vicenç. Avui volem parlar del Festival de Nadal, un tradicional festival dels grups més petits del taller de teatre del Centre Sant Vicenç, al barri de la Creu Alta. Un festival amb obres breus d'entre uns 10 i 20 minuts que, després d'una pandèmia molt llarga, finalment es pot recuperar. Se celebrarà els dies 11 i 12 de desembre, aquest cap de setmana, pel matí a l'escenari del Teatre Sant Vicenç i, sobretot, està adreçat a les famílies d'aquests infants. Ens n'explica els detalls una de les monitores d'aquest equip del taller de teatre, la Júlia Pedrissa. Bon vespre, Júlia, què tal?
Bon vespre, molt bé, Marcel.
Doncs escolta'm, primera pregunta obligada, com va la preparació d'aquest festival, ara que esteu a pocs dies, és aquest cap de setmana, d'aixecar el taló, com va?
Doncs mira, ara hem de retocar unes últimes cosetes, però la setmana passada ja vam fer els assajos generals, o sigui que prou bé.
Van anar bé aquests generals?
Sí, 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 sí que van anar prou bé, després de 2 anys ja sense fer-ho, sí que anàvem una mica perduts, però sí, va ben encaminat.
De fet, anava a dir això, eh? Com ha estat l'experiència de tornar a reviure un festival de Nadal després d'un Nadal pandèmic, no?, que va ser el passat, sense massa moviment cultural ni teatral, i després també d'un 30è aniversari del taller de teatre, interromput també per la pandèmia, on tampoc es va... Va ser un any que tampoc es va programar aquest festival de Nadal. No sé si ha costat haver de tornar a agafar la dinàmica una altra vegada de
sí,
festival.
Sí, sí, una mica, perquè de fet tots els monitors ara són molt novells, llavors... De fet, tots són nous, menys, bueno, jo en aquest cas m'he organitzat una mica la Comi, però clar, tots els altres són nous, llavors era com organitzar-ho tot una altra vegada. Ens hem hagut de posar bastant les piles, però bueno, s'ha anat fent.
Uh-huh. Deies que hi ha un equip jove, no?, novell, sí, al capdavant del taller de teatre. Us ha suposat, per tant, molta feina o un punt d'estrès a nivell,
sí,
organitzatiu?
Ha sigut com organitzar-se com extra, no?, perquè al final... Pues, s'ha de tenir les coses molt clares i era com començar de zero, no?, i dir, vale, tu t'hauràs d'encarregar d'això, i com es fa això? Llavors havíem de demanar, havíem de preguntar gent, vull dir que ha sigut una mica més llarg o més difícil d'altres anys, entenc.
Clar, clar. A més, hi ha alguns monis que no és només el seu primer festival de Nadal, sinó el seu primer festival
seu
en
primer,
general.
Exacte.
Escolta'm, més o menys quants monis hi ha implicats en aquest festival de Nadal? Perquè dèiem al principi que no són tots els grups del taller de teatre que hi participen, no? Quins grups hi participen i quants monitors esteu organitzant aquest esdeveniment?
Doncs mira, els grups van des de diminuts fins a mitjans dos, que són 5 grups. Mm-hmm. Llavors, més o menys a cada grup hi han 3-4 monitors, més o menys. I després també hi ha la comissió del Festival de Nadal, que s'encarrega de gestionar i organitzar el festival, no? Llavors, no sé...
Mm-hmm. Tota aquesta gent, tots aquests grups, i els més grans que tenen unes altres cites més endavant.
Exacte.
Com ha anat el procés d'escriptura de les obres, no? Perquè estem parlant d'una escriptura que ha de començar poques setmanes després d'haver conegut els infants amb els que estàs treballant cada setmana, i el Nadal se'ns tira a sobre el primer trimestre, no?
Sí, sí. Clar, A sobre, com hem dit, molts dels monis són nous, per tant, hem sigut com anar preguntant, també s'ha d'anar comptant, clar, al final són només 10 minuts, 20 minutets, no? I al final, que són 20 infants, 23 infants per grup, per tant, han de tenir com molt clar, doncs, al final, al ser un festival infantil, tots els infants han de parlar igual, vull dir, s'ha de calcular molt, i el temps també s'ha de calcular molt el temps, per tant, això eren coses que havien de tenir molt en compte. Però bueno, al final, molt creatius de les obres, i crec que al final els infants també s'ho estan passant molt bé fent-ho, vull dir que...
Bueno, ho trobaven a faltar, segurament.
Molt, molt, no? Sí, sí.
Per altra banda, a més de ser una experiència nova per molts monis, també és una experiència nova per molts alumnes, no? Per moltes alumnes que s'estrenaran a dalt d'un escenari interpretant un paper, potser per primera vegada. Com ho han viscut ells? Com ho han viscut aquests infants més petits? Suposo que són els més
petits.
Exacte,
pensa que porten assajant a sales, no? I hi ha molts infants que encara no havien vist l'escenari. Llavors, el primer assaig que vam fer el dissabte passat, de cop amb les llums, amb el so, tothom allà, doncs sí que es quedaven una mica impactats, no? De, ostres, prou bé, la veritat.
Molt bé, i aquesta nova variant i aquests casos que ara estan sortint últimament, potser és una cosa que aquests últims dies
us haurà fet
patir,
estem patint, no? Una mica perquè ja tenim infants que estan confinats, tots diuen que, bueno, que en teoria per aquest cap de setmana ja... tots els que estan confinats ja podran estar, però clar, no sabem si durant aquesta setmana seguiran havent-hi més casos, però sí, estem una mica...
Es pot explicar, sense fer spoiler, alguna d'aquestes obres, quina temàtica tindrà, de què anirà, els títols d'aquestes obres, per exemple?
Sí, bueno, de fet, cada obra està inspirada en una cançó de Nadal diferent, en una cançó més coneguda o menys coneguda, però era aquest una mica el que havien de seguir.
Un hit nadalenc.
Exacte. Llavors, bueno, si vols et dic els títols.
Vinga, quin grup s'encarrega de cada títol?
Doncs mira, Diminuts fa una obra que es diu La màgia del Nadal mai s'atura. Després tenim a Petits amb La fàbrica de figures, Benjamins amb els regals Neus i Polvorons, Mitjans 1, El vuitè mar, i Mitjans 2, El poble xic.
Molt bé, molt bé. Uns títols una mica inquietants, misteriosos. Haurem de venir aquest cap de setmana, els dos matins, dissabte i diumenge, per descobrir de què van. En cursos anteriors del taller de teatre, sovint sempre hi havia un tancament o un inici així més aviat conjunt amb tots els grups participants. De vegades també alguns enllaços o alguna temàtica, no?, que ara comentaves que estan totes basades en alguna cançó nadalenca. Aquest any, quin tipus de sorpreses d'aquest estil tindrem? Si és que hi poden ser, perquè... la idea de festival amb tots els infants a l'hora dalt de l'escenari és una mica complicada també ara per ara.
Exacte, sí que una cançó final sí que tindrem, però després com enllaç, que va enllaçant totes les obres, farem un petit espectacle ja una mica portat pels monis i que al final el públic també pugui participar.
Molt bé. Ah, per cert, en aquesta entrada del Festival de Nadal hi ha una aportació també per la Marató.
Exacte,
em sona,
sí.
Oi?
Sí, un euro va destinat a la Marató.
A la Marató de TV3. Júlia, sempre es diu que el taller de teatre és la cantera de l'entitat, que és molt important, no? La cantera del Teatre Sant Vicenç. Potser és gràcies a festivals, esdeveniments com aquest, que això és possible, a les ocasions que tenim repartides al llarg de l'any, no? Al llarg del curs, al llarg del calendari, perquè els infants puguin pujar a l'escenari. Com ho veus, això?
Home, totalment. Jo crec que al final els infants... al final volen fer teatre, i llavors el fet de tenir festivals durant el curs, no només les obres de temporada, pues fa que al final també puguin pujar més forts, no? I fent activitats no només amb els festivals, sinó també durant les sessions, no? Llavors això també jo crec que els hi ajuda molt i ajuda molt també al teatre en general, per després totes aquests infants que vagin pujant i puguin participar en totes les obres de temporades.
Per últim, què més teniu previst muntar des del taller de teatre amb els diferents grups, no només aquest, sinó amb la resta, alguna mostra, algun acte que tingueu o que estigueu preparant ara en aquests moments?
Doncs sí, Escola 2 al gener farà el seu show, i després vindran a Cafè Teatre de grans, alevins i grans, i després ja una mica més endavant ja ve la mostra d'Escola 1.
Molt bé, això distribuït al llarg
Exacte.
Del segon trimestre,
sí,
no?
Sí, sí.
Molt bé, doncs, Júlia, moltes gràcies per atendre'ns. Esperem tornar a coincidir aviat per tots aquests actes que ara ens comentaves i molta sort, molta merda a l'equip de Monis, als infants també, amb aquest festival de Nadal del Taller de Teatre. Gràcies.
Moltes gràcies.
Molt bon vespre. Avui ens hem triple infiltrat a les activitats nadalenques de Sabadell. Primer de tot ens hem infiltrat dins de l'Ajuntament per desvetllar els secrets que hi ha darrere del llaminer. A continuació, hem sortit a la Fira Santa Llúcia per preguntar com valoren el Nadal d'aquest any. I finalment, hem acabat al Quinto del Ciervo, que enguany han pogut tornar a reobrir. A veure què ens expliquen. Endavant!
Bé, doncs estic aquí amb el David Medina, que és el llaminer. Per la gent que ens estigui escoltant ara mateix i no hagi vingut a veure el calendari d'Advent, explica'ns una mica qui és el llaminer.
Bueno, doncs el llaminer és un personatge molt màgic i ple de fantasia, doncs que té instal·lat aquí a la façana de l'Ajuntament un supercalendari d'Advent on cada dia va descobrint doncs, diferents històries.
I què és per tu ser doncs, el llaminer?
Buah, per mi ser llaminer és una experiència genial, és super divertit, super emotiu, super emocionant sortir cada dia aquí al balcó de l'Ajuntament i veure tota la gentada aquí a la plaça esperant doncs, descobrir quina història hi ha sota la data d'aquell dia.
I com valores el Nadal de Sabadell d'aquest any en conjunt?
Doncs jo el valoro super, super, amb molt bona nota, vull dir, jo crec que està més que aprovat, perquè crec que els carrers estan, doncs, superplens de llums, d'arbres de Nadal, d'uns trineus superxulos que han muntat perquè la gent es pugui fer fotos, òbviament hi ha el supercalendari, la Fira Santa Llúcia, l'exposició de pessebres, bueno, i un munt de sorpreses que encara han d'arribar.
I ens podries dir quin dia has desvelat avui?
Bueno, avui que és dia 8, he presentat a un dels personatges que viu dintre del meu calendari. Avui he presentat el cuiner, que és un autèntic artista dels fogons. Fa uns caramels, fa unes carrapinyades, uns bombons... Bueno, jo, òbviament, com sóc el llaminer, doncs no me'n puc estar i cada cop que el veig li demano que em prepari alguna cosa.
I ara ja parlant més del muntatge en general, com ho prepareu?
Bueno, això va començar fa molts mesos, vull dir, portem molts mesos al darrere de tot plegat. I bueno, jo recordo, va ser una trucada del Joan Baptista Torrella, que és una miqueta el que s'encarrega de tot el Nadal aquí a Sabadell, que res, em va trucar, t'estic parlant potser del mes de febrer, em va dir, escolta, dins de l'Ajuntament hi ha una proposta pel Nadal, una mena de calendari d'advent, però bueno, necessito que m'ajudis una miqueta a donar-hi forma, no? I bé, se'm va acudir una idea... I després aquesta idea ha acabat desenvolupant en el que veureu ara, no? El que està veient aquests dies. Per una banda, el calendari d'Advent, que després acabarà desembocant en un espectacle musical familiar, que és el Somriu al Nadal. Vull dir que després hi ha una història... Bueno, no puc desvetllar gaire, però hi haurà una història molt, molt, molt emocionant que passarà aquí al calendari d'Advent relacionada amb els Reis Mags d'Orient.
Ai, que xulo, doncs. Haurem de venir a veure-ho, doncs. Sí, sí. I com el tema de maquillar-te, vestir-te, ho fas tu sol o com ho feu?
Bueno, això he de reconèixer que els dissenys tant de vestuari com de maquillatge, tant del meu personatge com els que veureu més endavant al Somriu al Nadal, els ha fet una noia que és l'Alexandra Alcañiz, que és una artista, vull dir, amb el pinzell i amb les seves mans. I bueno, el meu tratge, t'he de dir que jo me'l puc posar sol, òbviament, vull dir, no cap mena de problema. I el maquillatge sí que és cert, doncs que bueno, em van fer com una mena de masterclass per ensenyar-me una miqueta què és el que havia de fer i a base de pràctica, doncs ara ja me'l faig jo solet.
Sí, jo me lo como, no? Bàsicament, sí.
Completament.
Les llaminadures de què estan fetes?
Bueno, les llaminadures, doncs no et sabria dir molt bé de què estan fetes, però sé que algunes estan fetes amb una mena de plastilina que es veu que s'endureix molt ràpid. Vull dir que, no ho sé, és una meravella d'art. Vull dir, jo crec que la gent que té l'oportunitat de, després del calendari o a partir del dia 27, de veure el tratge de ben a prop, jo crec que la gent flipa amb tots els detallets, tots els caramels, bastonets de sucre, piruletes... Bueno, el tratge porta un munt de detalls que és espectacular.
Per acabar, què els diries als nostres oients perquè vinguin a veure doncs, aquest calendari?
Bueno, jo crec que heu de venir a veure'l perquè una cosa molt, molt típica del Nadal és el calendari d'Advent. I aquest any doncs, tenim l'oportunitat de veure un calendari d'Advent ben gros aquí a la façana de l'Ajuntament. I bueno, jo crec que s'ha de venir perquè, per una banda, a poc jo aniré presentant, no, com avui que he presentat el cuiner, doncs, personatges que després podrem veure el somriure al Nadal. I d'altra banda, també explico doncs, com a llaminer anècdotes segons el dia. I també està molt bé perquè hi ha dies que explico, doncs, per exemple, no, d'on ve la tradició de penjar boles als arbres o d'on ve la tradició de les postals de Nadal. Jo crec que són dades que molta gent, són històries que molta gent potser no coneix, que jo tampoc les coneixia, i crec que, bueno, per curiositat, jo crec que la gent no marxarà sense aprendre res nou.
Ho haurem de venir a veure, doncs, sí, sí. Doncs bé, doncs ara estem aquí a la Fira Santa Llúcia, aquí a la botiga que és la Màgia Nadalenca. Explica'm-nos una mica què feu aquí.
Doncs aquí fem de tot. Fem ramillets, fent tiot, fent llapisos de tiot, fent centres de taula, cucurutxos, ramillets de bes... Bueno, de tot una mica.
Com valoreu el Nadal d'aquest any aquí a Sabadell?
És està molt, molt ambientat i a més les casetes són molt maques.
Sí, perquè les han fet noves, no?
Sí, sí, són totes noves, estan xulíssimes. Sí, ens agraden molt.
Sí. Doncs bé, doncs ara estem aquí a la botiga que és Lladó Pessebres. Què teniu per aquí?
Doncs tenim tot de productes relacionats amb el pessebre de Nadal.
Teniu ovella, no teniu... ho feu vosaltres a les cases?
Tenim gent que ens fa alguns productes i els altres doncs, els comprem a proveïdors.
Com valoreu el Nadal d'aquest any aquí a Sabadell?
Està, la venda està una mica fluixa, perquè m'imagino que tot el que és la crisi econòmica està afectant, però l'ambient de gent és, hi ha afluència, vull dir que està molt maco, vull dir que la gent està encantada amb tota la decoració que hi ha, però a nivell de venda doncs, està una mica més fluix.
Veig que aquest any us han canviat totes les casetes, no? Què us semblen?
Bueno, a nivell de vista d'exterior són molt maques, a nivell interior nostres tenim algunes mancades, vull dir que són coses diferents, que hem tingut que acoplar noves mides, hi han cosetes que suposo que l'any que ve se solucionaran, que és el primer any i evidentment hi han cosetes, però bé.
I parlant de l'espectacle aquest del Gemini que hi ha cada dia, com el valoreu?
Xulo, la veritat és que cada vegada ve més gent. La 6 i mitja s'omple això i es queda totalment paralitzat tot. Fins que acaba això, tot el que fan aquí no es ven res, però fa ambient, la veritat és que sí.
Què els direu a la gent perquè animar-la doncs, que vingui aquí doncs, a comprar doncs, coses pel pessebre i que fer el pessebre a casa, no?
Bueno, pues que és una tradició que no es pot perdre i val la pena venir-ho a comprar aquí perquè és un sobreesforç que fem tots de moltes hores de dedicació i estem aquí passant fred, pluja, aire i realment és d'agrair que la gent vingui a comprar. La veritat és que de cara als nens petits els hi encanta. Veure tota l'exposició es tornen bojos. No és el mateix que anar a una botiga, no té res a veure.
Doncs ara estem aquí a la botiga d'arbres de Nadal Cases, no? Què feu exactament aquí?
Vendre els arbres i vendre el muérdago i les plantes.
Veig que esteu aquí preparant uns ramillets, no?, de muérdago. Què signifiquen?
És el ram de la sort, significa el ram de la sort. Vale. Això s'ha de regalar.
I com valoreu el Nadal d'aquest any aquí a Sabadell?
Molt bé, i molt maco.
Les noves casetes, què us sembla?
Molt bé, molt maques, doncs estem encantats.
I l'espectacle aquest del Llaminer, que mira, justament el teniu just a davant, no?
Sí, bé, just a davant. Doncs pues molt bé, em sembla que ja ens en sabem hasta la cançó i tot.
Ja la canteu, no?
Ja la cantem i tot, sí.
Ja per acabar, què els direu als nostres oients per animar-los doncs, que vinguin aquí doncs, a comprar les seves compres de Nadal?
Que vinguin i que vegin la fira, que està molt maca i els agradarà.
Doncs ara estem a la botiga de Vidana, que són de rams de la sort. Què teniu, a part de rams, lògicament? Què més teniu per aquí?
Tenim poncèties, tenim la molsa, tenim figuretes també així de Nadal, tenim decoració...
I això ho feu vosaltres?
Fem tot el que és natural. Les figuretes no, les figuretes les comprem.
Com valoreu el Nadal d'aquest any aquí a Sabadell?
Bueno, està bé, però bueno, és tot molt diferent, clar. Amb tot això que ha passat, doncs està tot més, una mica més tranquil, a la gent li costa més, sí.
I què us sembla les noves casetes que teniu de la Fira Santa Llúcia?
Bé, estan molt bé. De fet, ha quedat tot molt maco. L'única cosa és que són una miqueta estretes.
Ja, m'ha comentat també.
Però, bueno, bé, ja queda molt maco i tot està bé. Està bé, la veritat.
I què us sembla l'espectacle aquest del Llaminer, que teniu cada dia? A més també el teniu aquí davant.
Bé, però canta cada dia la mateixa cançó, eh?
No sabeu de memòria.
Bueno, no me la sé, perquè no l'escolto gaire ja, però sempre la mateixa cançó.
Per acabar, què els direu als nostres oients perquè, per animar-los doncs, que vinguin aquí a la Fira Santa Llúcia?
Bueno, doncs que tenim moltes ganes de que vinguin tots, com cada any, de veure les cares que ja veiem cada any, i res, que estem aquí per oferir-los tot el que necessitin per demà.
Ah, d'acord, doncs moltes gràcies. I bé, doncs ara ja per acabar doncs estem aquí al Ciervo, infiltrats a dins del Quinto. Anem a veure què ens expliquen els organitzadors del Ciervo i alguns dels participants que estan jugant. Endavant. Bé, doncs ara estic aquí amb la Laia, que està participant, doncs, bueno, ajudant amb el Quinto d'aquí del Ciervo. Explica'ns com esteu valorant aquest retorn del Quinto.
Bé, doncs és una mica complicat, no? Venim de lo que venim, l'any passat no es va poder fer Quinto, aquest any fins fa poc pràcticament no sabíem si es podria fer o no, aleshores, mica en mica, amb les mesures que hem hagut de prendre, no? Doncs hem vist que la gent també ha vingut tornant, la gent té ganes, nosaltres tenim ganes de Quinto, i mica en mica a veure si aconseguim omplir un altre cop la sala.
Com ho esteu organitzant aquest any, el Quinto?
Sí, doncs per temes de consumicions i tot ens veiem obligats a demanar certificat Covid com si fos un local de restauració normal. I a part d'això, sobretot ara, intentem procurar que hi hagi certa distància de seguretat entre un grup i el següent.
I ara, parlant més del Circo, aquest any feu 100 anys. Clar, el Covid us ha afectat bastant, no?, el que és el centenari. Creieu que el Quinto us ajudarà, doncs, a poder tirar endavant, doncs, a l'entitat?
Bé, el Quinto sempre ha sigut l'activitat principal a l'hora de finançar i tirar endavant cada any l'entitat, no? L'any passat ens va perjudicar molt no poder-lo fer i que ja era quan volíem començar a fer butxaca de cara al centenari. I aquest any, lògicament, hi haurà una reducció de gent, tant per temes d'aforament com de gent que no voldrà vindre per por al Covid, que lògicament ens repercutirà a l'hora d'ingressos cap al centenari. Tot i això, estem fent moltes activitats, en seguirem fent moltes més, que tenen l'objectiu de recaudar diners de cara a aquest centenari i poder gaudir d'unes festes, no només les sòcies, sinó també les persones del barri de Gràcia i de Sabadell que vulguin venir, conèixer i disfrutar de les nostres festes.
Ja per acabar, què els diries als nostres oients per animar-los que vinguin aquí, doncs, al Quinto del Ciervo?
Doncs bé, jo animo tothom perquè és un Quinto molt familiar, tenim números molt personalitzats en funció del lloro, per lo que cada lloro podríem dir que pràcticament és una experiència bastant personalitzada i diferent, i sobretot això, som una petita família, tots ens coneixem, quan no hi ha qui li tira guixes a un altre, hi ha qui li fa un altre un crit perquè no piqui, i jo crec que és una experiència molt divertida, no? Més enllà d'altres Quintos potser més professionals en aquest sentit.
Però bueno, doncs que vinguin aquí al Ciervo, no?
Sí, lògicament.
Moltes gràcies. Bé, doncs ara sí que amb el Jordi, que està de cap de sala. Com valors el retorn del Quinto del Ciervo?
En principi bé, el que passa és que hi ha poca gent. No sé què passa, però no hi ha gent. Suposo que aquests dies, per aquests ponts, la gent se'n va i tal, però bueno, en principi ara no hi ha gent.
Com a cap de sala, què fas, exactament?
Pues organitzo la sala, els cobradors, el canvi, tot. Controlo la gent que cobri bé, bueno, tot.
I què els diries a la gent per animar-la, doncs, que vinguin, doncs, aquí, doncs, al Quinto, bàsicament?
Bueno, que vinguin a jugar perquè això és una festa tradicional catalana i que vinguin a fer aquí per anar amb la família sencera, cosa que ja fa dies que no, fa anys que no venen les famílies senceres.
Bueno, què fa diferent, el Quinto, el Ciervo, dels altres Quintos?
És més casolà, no... Bueno, ja ho pots veure tu aquí, no? La gent és més casolana, tot és més casolana, estan... No sé.
No... És proper, no? Més de proximitat.
Exacte. La gent ens coneixem tots, normalment. I...
Com us esteu passant aquí, el Quinto del Ciervo?
Doncs la mar de bé, aquí estrenant la temporada del Quinto, com Déu mana, portem ja 3 Quintos, o sigui que molt bé.
Molt bé, molt bé.
En Marc aquí és de Mataró, i ell, clar, el nostre del Vallès, això, el Quinto li ve una mica nou, però de moment s'adapta bé.
És el primer cop que veniu aquí al Quinto del Ciervo?
No, venim cada any, és ja pues, el que toca.
Per què veniu aquest Quinto i no un altre?
Per afinitat i amistats, la veritat, que és per lo que es va als Quintos, no?
Penseu que traureu alguna plena més? Alguna plena?
No, jo crec que amb aquest plenes no farem Quintos uns quants, però plenes no.
Doncs ara estic amb la Gemma, que és una dels lloros del Quinto del Ciervo. Com valores el Quinto d'aquest any?
Bueno, aquest any s'espera que sigui un Quinto pues, diferent als altres anys, no? Suposo que amb totes les normatives que ens han posat, doncs serà lent a que la gent vingui, a omplir, serà difícil, lent, suposo que els dies grans, el 25, 24, suposo que tindrem més gent. Aquests primers dies són fluixos, però esperem que amb els dies que vagin passant, si el Covid ens ho permet i no ens tanquen perquè hi hagi més casos, doncs que la gent pugui anar venint.
I com a lloro, que t'hem estat escoltant, què és per tu ser lloro?
Ai, per mi, jo m'ho passo bé, sent de lloro i, no sé, és divertit, no? És una manera diferent de col·laborar amb l'entitat, també. No sé, jo m'ho passo molt bé, a dalt, sent de lloro i fent que la gent s'ho passi bé, no?
Perquè, quins són els requisits per poder ser un lloro?
Requisits? No n'hi ha cap, crec jo. Tenir gana, no tenir vergonya, perquè si tens vergonya, malament, i no hi ha cap altre requisit. I una mica de morro, no? També, em sembla, perquè si no tens morro i pelante, a vegades contesten i diuen coses als números que potser si no li fots morro, pues, no pots contestar, no? Potser, però bé, no hi ha cap altre requisit. Tenir ganes i passar-t'ho bé i disfrutar-ho.
I això, també cada lloro té els seus números, no?, especials. A part de que hi ha alguns números que es van repetint, cada lloro té els números especials. Quins són els teus? Algun dels teus que siguin propis?
Jo dic molt pues, el xinxan o el culet, que és el 33. Després també dic l'any que jo vaig néixer, i que és meu, aquest és el meu i sempre dic que són els meus números i cap altre. A més, tots són copiats d'altres doros que he anat sentint amb la meva trajectòria, no?
I ara, per acabar, què els diré als nostres oients perquè vinguin a veure aquest... Bueno, perquè vinguin a veure, no, perquè vinguin a aquest Quinto?
Bueno, que si volen passar una bona estona i que passar-s'ho bé, no? I que aquí som tots una família i que estan sent sempre benvinguts, doncs que vinguin cap aquí a fer unes partides que ens coneixeran i veuran que segur que s'ho passa bé a nosaltres.
Doncs moltes gràcies.
Vespre, Ràdio Oients. Avui ens hem desplaçat amb l'Elvira Franch, la nostra crítica experta teatrera de la cartellera barcelonina. Ens hem desplaçat al Teatre Lliure de Montjuïc per veure l'espectacle L'oncle Vània de Chekhov, un espectacle molt intens, brutal. I avui volem conversar amb una de les intèrprets d'aquesta obra, que és l'Anna Güell. Sabadellenca. Bon vespre, Anna.
Sí, i amb molt d'honor.
Bon vespre, Elvira, també.
Hola, bon vespre. Doncs sí, és un honor tenir l'Anna Güell aquí. I ens fa molta il·lusió poder-la xerrar una mica amb ella, més que una entrevista, una mica de xerrada amb ella. Jo la recordo molt dels començaments, quan estava a l'Acadèmia de Belles Arts. Anna, estaves a l'Acadèmia de Belles Arts amb el Francesc Ventura. Me'n recordo d'una obra que feies com de bruixa.
Sí, Les Bruixes de Caldes.
Exacte,
sí.
Exacte. Que a mi em va emocionar, em va emocionar la teva interpretació. Anaves amb uns guants tallats que ensenyaves els dits, és que ho tinc tan present.
Sí, sí, sí.
I bé, després d'això, doncs ja voldria que ens expliquessis això, com vas començar, com primer podem amateur i com vas decidir després doncs dedicar-te professionalment en aquest ofici, que a vegades és com una mica més, diguem-ne, pelut, no? Sí. Segons com.
Aquest era un text meravellós que havia escrit el Francesc Morera per l'Acadèmia de Belles Arts, juntament amb el Francesc Ventura. Jo havia entrat, potser un temps abans, crec que havia entrat en una substitució del Manchester of Catalonia, que és aquest espectacle
mític
de Sabadell, de la història de l'arribada dels telers. Jo vaig entrar allà, crec que fent una de les reposicions que es va fer, i després em vaig quedar amb un text del Josep Ramon Bach, que ens ha deixat no fa massa, i el tercer espectacle que vam fer va ser aquest de Les Bruixes de Caldes, sí, amb el Ventura. Jo vaig introduir-me en el teatre així, amb el Francesc Ventura, i a Belles Arts no havia fet gaire cosa abans. Jo vaig tenir no sé si la sort o no sé com dir-ho, d'estudiar en una escola a Bellaterra que portava la Maria Rosa Fàbregas, que era la dona del Frederic Roda. I era una escola molt Rosa Sensat, i on el teatre era una cosa molt important, de manera que de petita ja sempre havia fet teatre amb el germà Roda, amb el Frederic, amb l'Àlvar, amb l'Ignasi, havien fet teatre, i jo els anava una mica com d'acompanyant en els bolos que ells feien, que tenien una companyia, un grup de música que es deia El Tricicle.
El Tricicle.
I jo ja de joveneta anava amb ells als bolos i els ajudava a muntar, i després fèiem algunes coses de poesia, i quan el Frederic tenia alguna cosa que llegir m'ho deia a mi, i vaja, als 18 anys que vaig tenir edat vaig entrar a l'Institut del Teatre, i a partir d'aquí ja no me n'he donat compte i han passat 40 i pico d'anys, una cosa darrere l'altra. No?
Has fet teatre, has fet televisió, cinema, i també has estat a alguna ràdio, crec.
A la ràdio, m'encanta la ràdio, m'entusiasma. Tinc una amiga a Catalunya Ràdio, que és la Dolors Martínez, que ens vam conèixer a l'escola secundària, i després vam coincidir en l'Institut del Teatre, i ella treballava a Catalunya Ràdio, i un dia va dir: han obert la secció de Catalunya Cultura, que va durar crec que 4 o 5 anys, aquesta secció de Catalunya Ràdio, i en aquí ella va proposar de fer un programa de poesia. I vam portar durant 4 anys un programa de poesia de dilluns a dijous, totes les nits, un programa de mitja hora. I després ens vam embolicar també ja l'última temporada a fer una mica de radioteatre.
Ah, està bé.
i vam fer algun Shakespeare i algun Pere IV, algun Joan Oliver, sí. Alguna obra d'ell, vam fer unes quantes obres de teatre, però la ràdio és un món que m'entusiasma, m'agrada.
I també tens una grup o
una companyia
propi,
sí.
Sí. Que ho vas muntar amb, si no m'equivoco, amb la Mercè
Anglès,
i que encara ho segueixes.
Encara ho segueixo, sí, sí. Encara tenim quarts.
Sí,
Quarts, doncs mira, farà 21 anys que vam aixecar Quarts, sobretot amb la voluntat que tenia la Mercè Anglès. La Mercè va ser la fundadora de la Sala Art en Brut de Gràcia, que ara ja no hi és, una sala preciosa on s'hi feien coses meravelloses, una petita sala alternativa quan encara les sales alternatives tenien algun sentit, diguéssim. Sí, començaven a... I aleshores, quan ella va haver de deixar, per motius d'especulació immobiliària, va haver de deixar aquell... Ja es parlava que s'havia de... que els altres socis es volien vendre l'edifici perquè estava al centre de Gràcia, en un carrer superbuscat i volgut. Sí. Doncs vam muntar la companyia, vam muntar Quarts Teatre i posteriorment vam trobar un petit local que tenim entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família. És un petit local on no hi tenim públic, però sí que és el nostre laboratori i el nostre magatzem, la nostra oficina, la nostra sala d'assaig.
Hi ha algun projecte amb aquest grup?
I projecte, sí. Ara el mes de març serem amb l'últim projecte que hem fet, que és una recopilació de textos que vam fer durant la pandèmia, una mica en el que parlàvem sobre la defensa del medi ambient. I d'aquest recull, després jo em vaig parlar amb l'actriu amiga i dramaturga, la Daniela Feixas, i la Daniela n'ha fet un petit espectacle. Vam embolicar-lo el mes d'agost, vam fer una estrena, i ara el mes de març serem a la Gleva fent temporada. Som dues actrius, la Tània Benús i jo, i... La intenció d'aquest espectacle una mica és la conscienciació del planeta i del medi ambient a partir de dues dones on expliquem la seva història i al voltant d'això anem posant també doncs, una mica de textos que ens parlen sobre que no som els propietaris d'aquest planeta, no? que compartim amb altres espècies, no? I que aquest és un dels errors que hem comès els éssers humans, no saber-ho i no entendre-ho.
Intentarem venir, Anna, intentarem venir. Espero, a veure-ho.
M'agradaria molt que ho veiéssiu.
Sí, eh?
Sí.
I parlant una mica de l'obra que hem vist avui, de l'Oncle de Bània, jo en principi m'agradaria dir-te que el teu paper és curt de paraules, però en canvi és tan important a dintre l'obra, la teva dolçura que desprens, l'amor que vas a tots els personatges, els estimes, el teu moviment, el cap mig corbada, caminant lent, bueno, és que és aquells papers que fan presència, que no hi fas, no hi ha paraules, però que hi fas presència. Marcel?
I tant.
T'agraeixo molt que m'ho diguis, sí. El director ja m'ho deia, diu, perquè clar, jo veia tothom al meu voltant amb tanta acció, amb tanta activitat, que deia, i deia, no, tu ets l'únic personatge que estima en aquesta obra, no?
Wow.
I diu, i aleshores ho vam treballar molt a partir d'aquí, i la veritat és que jo el disfruto molt i me l'estimo molt. Mira, ahir vam passar a l'Equador una mica de tota la feina que portem feta i la que ens falta,
sí.
I l'he disfrutada molt fins aquí i penso que el temps que ens falta també...
Jo t'anava a preguntar precisament per això, de com ha sigut aquest procés, com heu treballat també els personatges tots vosaltres, com us heu enfrontat davant d'això, perquè és una obra molt bèstia també.
És una obra molt bèstia, ho és molt. Mira, aquesta obra havia de fer-se i ens va pillar la pandèmia, sí, i es va aplaçar. Aleshores està dintre d'uns projectes que fan Temporada Alta, el Festival Temporada Alta de Girona,
sí.
Que fan, des de fa un temps fan venir un director de renom estranger a treballar amb actors del país. És un festival internacional on aquest director, per exemple, ha vingut altres vegades en projectes seus d'altres llocs. Ell treballa molt, ell és lituà, treballa a Lituània, té una companyia i un teatre a Lituània, i treballa a Rússia, i treballa a Finlàndia, i és un director molt reconegut d'Europa i en els festivals d'Europa. Aleshores, el projecte era fer venir i agafar un elenc català, i això ja s'ha fet altres vegades, no? Sí. I a veure què passava, no? I, clar, moltes vegades aquí amb els directors ja hi has treballat una, dues, tres vegades, ja te'ls coneixes una mica, ja saps, però en aquest cas no era això i no sabíem molt bé que ens trobaríem, no? I la veritat és que treballar amb l'Òscar ha sigut un descobriment darrere un altre, no? A mi no m'havia passat mai d'acabar els assajos, cada dia vam acabar els assajos aplaudint, perquè cada dia era una petita masterclass, no? Era una meravella, perquè és un home que en sap moltíssim, sí. Que evidentment treballar un autor rus amb ell ha estat un privilegi, perquè sap de Chekhov, el coneix moltíssim i sap molt com s'ha fet, com l'han manegat tothom cap aquí, cap... Llavors ell tenia molt clar cap on volia conduir-lo, i en aquest aspecte ha estat que tots ens hem llançat una miqueta al buit, perquè sabíem que darrere hi havia una xarxa, no? Hem investigat molt amb ell, vull dir que s'han provat moltes coses, i una de les coses maques que ens ha donat l'Òscar ha sigut com llibertat. No vam fer un pas a seguit de l'obra fins al dia que vam estrenar a Girona. O sigui, això no, perquè ell no volia que fixéssim res, volia que cada dia sortíssim una mica com al buit, no? Clar, ens havia donat moltíssim material, l'havíem fet del dret, del revés, cridant, callats, asseguts, enfilats, vull dir que cada escena s'ha treballat moltíssim, i llavors ell el que no volia és que l'enfiléssim, és que fos com una que ens anéssim trobant amb una sorpresa, no? I aquesta llibertat, que jo crec que ho comparteixo amb els meus companys, aquesta sensació de llibertat cada dia que surts, perquè tot pot ser possible, no? Evidentment els actors tenim la tendència a fixar les coses i a... però saps que si passa alguna cosa hi ha una llibertat o hi ha una novetat o hi ha... tens possibilitat de qui sigui, no? I això és molt agradable.
Jo tinc una curiositat, perquè tinc entès que aquest director no sap parlar ni català ni castellà. Com ho fèieu? Com us dirigia?
Amb una traductora meravellosa. Ell només parla lituà. No és que no sàpiga parlar ni català, només parla lituà. Ni anglès. Ni anglès. Però hem tingut, de veritat, la Cris, hem tingut una traductora esplèndida, que hi va arribar un moment que ens en oblidàvem que no parlés català aquest senyor, perquè ella tenia un català meravellós i a més s'acoplava amb ell, que ens vam oblidar completament que fossin dos, no? O sigui, a través de la Cristina Nabstoskaya, no, té un cognom una mica difícil per mi, però ha estat així, sí. A més tenim un actor que és letó,
sí.
Que passa una mica com entre els de Sabadell i Terrassa, que no s'estimen gaire. Tenim aquest actor letó, que ell també parla una mica de castellà, però no parla català ni parla lituà, diguéssim. Bueno, aquí ha après a parlar català i parla un català fantàstic,
sí, sí,
no?
Sí. Amb una mica d'accent,
sí.
Però...
I aleshores ells dos parlaven en rus. El director i el
Gaspar
s'entenien en rus. Sí, ha estat tot una...
Sí, una barreja.
Una barreja de llengües.
D'impressions,
sí.
Una barreja de vivències.
Sí.
I això es transmet, ho transmeteu en el públic, sí. Cada un.
Ha estat molt ric. L'Òscar és una persona que li agrada molt explicar coses i ens explicava, sempre tenia com anècdotes per explicar, històries, li feies una pregunta sobre el text i llavors ell sempre feia una pausa i deia això, no sé què, no sé quantos, no sé què, i de sobte durant mitja hora t'explicava una història, però que no era una història qualsevol, la història et portava cap aquí i t'impregnava d'algú que t'ajudava a entendre tot el que envoltava aquella escena o aquella rèplica que tu tenies dubte o... No? I jo un dia li vaig dir, dic, és que jo em sento com que m'hagis dirigit pel poro, no? No ha sigut una direcció intel·lectual, ha estat una direcció com emocional, no?
I aquests recursos de tant en tant que hi posa coses modernes... Sí. Que xoquen una mica, la veritat, xoca, perquè els que hem vist aquesta obra potser tres o quatre vegades, el text és meravellós, I llavors...
És el que sorprèn més.
Et sorprèn aquests trencaments que hi posa la guitarra elèctrica, el trencar la quarta paret amb els monòlegs que es dirigeixen al públic. Tot això és molt trencador. Sí.
Ell deia, diu, jo vinc aquí a fer teatre contemporani, vull trencar, vull emocionar, vull apropar al màxim el públic a nosaltres, vull que la gent es perdi, que la gent no s'adormi, que la gent no s'avorreixi, i diu, i per fer això necessito com materials diversos. Ell va venir aquí, va venir amb el seu escenògraf, va venir amb el seu compositor i va venir amb un noi que va treballar els vídeos, tota la part d'imatge i així. I l'equip va estar constantment amb nosaltres, excepte l'escenògraf, que va haver de marxar perquè tenia una cosa... Excepte l'escenògraf, la resta de l'equip va estar treballant amb nosaltres, és a dir, que teníem un piano al costat d'on assajàvem i ell anava composant la música sobre nosaltres. El noi sempre està... L'Antanes, que és el que va fer els vídeos així, sempre estava dibuixant, no sé què, estava provant coses, ja tenia la seva càmera plantada, anava provant coses diferents, projeccions diferents, que les passava amb un ordinador. I vull dir que... I llavors ell deia, aquí necessito algo trencador, algo no sé què, algo... I el músic li proposava, o el noi del vídeo deia, mira't això, o ens deia, ara feu de gallines, no?
Sí.
I ens posàvem a fer de gallines.
Sí.
I ell deia, jo hagués estat un mes treballant amb els meus actors perquè fessin de gallines, i jo us dic, feu de gallines i ho feu en 5 minuts, no? Però de sobte, allò que se li va acudir un dia de tites, que és una cosa tan tradicional, la va convertir en un trencament perquè ens va fer baixar el públic, perquè de sobte surten les gallines en el vídeo, perquè de sobte hi ha una música i una llum, i de sobte aquesta cosa tan tradicional de la iaia buscant les gallines, de sobte ho converteix en una escena, amb un llenguatge diferent. I constantment és això, aquesta obra, no? Aquests llenguatges diferents que trenquen, que et fan pensar, que penses... I diu, de vegades no significa res, però necessito que el públic no
Generar. Sí, sí. A mi em crida l'atenció que abans comentaves que heu treballat des d'aquesta llibertat una mica absoluta, però en canvi els personatges de l'obra d'alguna manera estan, els tens atrapats en una situació familiar, econòmica, amorosa, etc., en un context, no?, també molt, molt tancat, on no poden avançar i on no poden acabar sent res ni canviant el seu destí, no?, d'alguna manera.
És el que crea com aquesta xispa o aquest... que una cosa és el text de Chekhov, no?, de que les coses no avancen, de que res no canvia, de que tot està aquí posat, i de sobte que els actors i busquin aquesta llibertat és d'alguna manera el que crea aquest xoc i aquesta de dir, vaja, sí, però no m'ho permet, no? L'obra no m'ho permet, no? Em permet a nivell d'expressió, però no permet a nivell de que el personatge evolucioni o vagi més enllà.
Anna, hem d'acabar aquí. Estaríem xerrant moltíssima estona sobre l'obra, sobre tu, però... Ja saps, la ràdio,
sí,
que deies
sí,
tu que t'agrada, sí. Doncs la ràdio té un temps limitat. Sí. Moltíssimes gràcies, Anna.
Gràcies a vosaltres.
I fins a la propera.
I felicitats pel programa i per mantenir un programa sobre cultura i sobre teatre amb una ràdio que ens fa molta falta.
Gràcies i bon vespre, Anna. Merci. Saludem, com cada dimecres, a la nostra experta de la cartellera barcelonina, l'Elvira Franch, teatrera indiscutible, que avui ve amb força propostes. Si tenim temps, en podrem fer tres. Propostes força diferents. Elvira, bon vespre, què tal?
Hola, bon vespre. Doncs sí, ben diferents les propostes.
Home, la veritat és que ara que ve Nadal es diversifica tot
una
mica.
Hi ha de tot
i a tot arreu. Sí,
hi ha comèdia, hi ha obres més potents i hi ha també musicals. O sigui que es pot triar per tots els gustos.
Podem triar i remenar aquest mes de desembre a nivell de cartellera teatral.
Sí.
Doncs vinga, comencem amb una primera recomanació.
Comencem per un musical. Ballar és l'únic que ens salvarà, de Marc Artigau, dirigida per ell mateix i per l'Aleix Fauró, per la companyia El Borrego, formada, aquesta companyia, per joves sortits de l'Escola Superior d'Art Dramàtic Eòlia. Fa un any que la van estrenar en el seu teatre i ara es pot veure a la Sala Maldà.
El grup de joves actrius i actors no havien nascut quan va passar el que expliquen al començament de la història. L'arribada a la Lluna l'any 1969 o els Jocs Olímpics el 1992. També molts d'ells eren infants sense consciència del que estava passant quan els avions van fer caure les Torres Bessones. I també altres fets significatius com van passar a la nostra península, com per exemple la mort del dictador. Però ells ho expliquen com si ho haguessin viscut. Els personatges ficticis, centrals de l'obra que van fent el recorregut de tota la història, són la Roma i el Ròmul, que pràcticament sense deixar de ballar van passant per cada fet històric i ho fan amb un esperit crític i decisiu, però amb alegria. Una funció plena de potència, amb unes coreografies molt vistoses, dirigides per Marta Tomassa i representades amb molta passió pels nous joves artistes. Segons diu el dramaturg, l'obra és com un joc, i realment és un joc deliciós i divertit on expliquen la nostra realitat amb gran encís i imaginació teatral. Ballar és l'únic que ens salvarà, és un espectacle representat en un petit espai, un espectacle que ens fa pensar que en aquest món petit nostre, on vivim moltíssimes persones i passen moltíssimes històries, les hauríem de copsar de la mateixa harmonia que la ballen aquests artistes. Un escenari petit on no es destorben ni ensopeguen els uns amb els altres. Cada un té el seu espai, cada un amb la seva característica personal no molesta l'altre, sinó que fan un conjunt compacte que tots van a la una. Així hauríem d'actuar els humans. Fer i deixar fer. Aquesta és la conclusió que vaig treure jo d'aquesta representació, on els joves donen un glob d'esperança i energia. Aquesta energia halòtica que tant escau a l'escola d'interpretació. Es podrà veure fins al aquest diumenge, el 12 de desembre. Encara hi som a temps.
Ens hem d'afanyar. Està bé, ara pensava que hi hagi teatres alternatius, encara que siguin petits, no? Encara que hagin de ser espectacles de petit format, però que acullin aquests joves, aquests equips joves, aquests...
Que ho fan molt bé, a més, eh?
Aquests joves intèrprets, directors, directores, que tinguin l'oportunitat de mostrar la seva feina.
Futures figures, eh? Futures figures, de veritat.
I tant, i tant. Doncs passem a una segona recomanació, que també podem anar a veure a Barcelona.
Doncs una de molt potent, L'oncle Vanya, d'Anton Chekhov. Uh-huh. Una representació que la vam poder veure al Teatre Principal de Sabadell i que ara l'han estrenada al Teatre Lliure de Montjuïc. Una obra dirigida pel famós director lituà Oskaras Karsonavas, amb un esplèndid repartiment encapçalat per Julio Manrique. L'oncle Vanya és una de les més conegudes obres del dramaturg rus, que parla de la vida malgastada, de les frustracions i desenganys i el pas del temps. Les interpretacions són totes boníssimes, sobretot quan segueixen fidelment el preciós text i que personalment vaig gaudir en moments intensos i ben estructurats i molt bonics, però d'altres he de dir que no em van agradar tant. A part de la gran actuació de Julio Manrique, cal destacar i molt l'actuació de la Júlia Trullols, que l'hem vist en papers còmics a la Calòrica, mm-hmm. i de seriosos també quan formava part de la jove companyia del Teatre Lliure. També la bona actuació de la Raquel Ferri, que també l'havíem vista en la companyia jove del Teatre Lliure, i també la vam veure la temporada passada amb la Venus de les Pells, al Teatre Acadèmia.
I tant.
Ja en vam parlar també en el programa, eh?
I tant, estupenda producció.
I la magnífica actuació de la Sabadella en Canagüell, que tal com hem dit en l'entrevista que hem escoltat abans, representa un paper de poques paraules, però d'una presència commovedora. I no vull deixar d'anomenar el conegut Ivan Benet, amb la seva formidable interpretació, i els veterans Carme Sansa i Lluís Marco. I també Gaspar Dinderman, amb la seva guitarra elèctrica. L'escenografia consta d'unes portes correderes que parteixen l'escenari, on la part del darrere hi ha l'habitatge i a la part de davant serveix que en algunes escenes els actors es dirigeixen al públic interpel·lant-los. Més trencadors són alguns recursos, com ara la recerca de les gallines al pati de butaques, la guitarra elèctrica moltes vegades sorollosa, algunes expressions i gestos modernitzats que realment trenquen una mica, i també el trencament, diguem, de la quarta paret. També s'hi introdueix elements varis, com per exemple el porró català, que es combina amb el vodka rus, o el taca-taca del vell professor. De tota manera, hi ha escenes meravelloses i originals, per exemple, com entra el professor i la seva jove esposa, o el bucle de petons i abraçades dels acomiadaments, o l'escena del piano on l'actriu es deixa caure sobre el teclat. Les belles paraules i el dramàtic text són ben reforçades, sobretot en els monòlegs, per unes boníssimes interpretacions. Un muntatge que, volgudament, està situat a un lloc i espai inconcrets, en moments brillants i d'altres, tal com he dit, no tant, al meu entendre, però que fa un resultat que no deixa indiferent a ningú.
Sí, sí.
Estarà en cartell fins al diumenge 19 de desembre.
També ens haurem d'afanyar.
Sí.
Una producció realment molt bona, eh? Sí que és cert que hi ha aquests recursos que és una decisió de la direcció, no? Uh-huh. D'introduir aquestes petites coses trencadores molt modernes que segons qui li pot sobtar més o menys, no? Uh-huh. Però al final el text i les interpretacions són estupendes.
Són estupendes. Sí.
Són estupendes i realment la temàtica d'aquest text de Chekhov val molt la pena, no? Tenim aquests personatges absolutament atrapats en un context vital del que no poden sortir, per tant, genera també, vas veient la història i genera una certa frustració, no? I té com un aire pessimista tota l'obra que... Sí, igual que les tres germanes,
igual,
vaja.
Igual, és molt Chekhov, eh? Uh-huh. Tot el que es parla i tot el guió. El que passa que sí que aquestes introduccions, diguem-ne, més modernitzades poden agradar més o menys. Això és, depèn de l'espectador.
Exacte. Ara ens comentava l'Anna Güell en aquesta entrevista que sovint són recursos per cridar una mica l'atenció i perquè la gent no es despisti.
Sí, perquè vagi seguint, no? Sí,
i vagin seguint la història i li vagin
impactant les coses,
i li vagin
també
impactant les coses que s'estan dient, efectivament.
I tant que sí.
Doncs va, tenim temps molt ràpidament de fer una última recomanació.
Doncs vinga, Les Irresponsables, un text de Javier Daulte dirigit per Sílvia Munt a la sala Villarroel. Uh-huh. Tres amigues, la Núria, la Lila i la Fabi, interpretades per la Cristina Genevà, la Marta Marco i la Nora Navas, respectivament, passaran un cap de setmana juntes. Decideixen anar a un lloc que elles mai no s'hi han sentit mai identificades, una casa d'una família benestant, una mica allunyada del poble. Una d'elles, la Lila, acaba de trencar amb la seva parella, quan ha intuït que li era infidel. I les seves amigues la volen animar. Marta Marco és la dona afectada per aquesta situació traumàtica. Una dona que es podria dir que és molt exagerada amb les seves qüestions. La Cristina Genevard fa de la seva germana i suporta estoicament les paranoies de la seva germana. Sembla més madura, però no pot conduir la situació. I la Nora Navas representa a l'amiga que sempre està disposada a ajudar. És ella qui ha organitzat el cap de setmana, qui fa el menjar, qui es cuida de tot. Les altres dues tenen prou feines per parlar dels seus mals i discutir com fan totes les germanes. Fem totes les germanes. Mm-hmm. Tres dones que arriben a la conclusió que volen sortir de l'encasellament que tenen i decideixen esbojarrar-se, deixar anar la seva imaginació i fer el que no farien a la seva vida quotidiana. Parlen i es mostren sense recança les seves mancances, imperfeccions, sense avergonyir-se'n. Un espectacle que es nota a la argentina del seu autor pels diàlegs i rèpliques molt ràpids que requereixen concentració i molt lligam entre les tres actrius, cosa que aconsegueixen amb eficàcia. Notable la direcció de moviments de la Fàtima Campos. Una obra còmica d'embolics, amb girs d'argument i situacions delirants, sense un gran fons gaire profund, però divertida, ingeniosa, que per a meu, molt personal, no ens deixa les dones gaire ben parades. Quantes vegades ens hem trobat dones soles i ens agrada esbojarrar-nos lliurement. Aquestes trobades serveixen per deixar anar l'atenció diària que som i són com una teràpia compartida i que per molts anys puguem gaudir d'aquestes amigues, ja que al final tampoc mai passa res i tot queda com està. Una proposta teatral molt adient per anar a veure aquests dies de festa on una només vol riure i passar-ho bé. Les podrà veure fins al 9 de gener, o sigui que poden agafar totes les festes.
I tant, i riurem amb unes actriuasses, eh?
I tant, sí, que ho fan molt bé.
Sí, sí, amb unes actriuasses, a més, també ben dirigides. És una,
sí,
és una,
sí,
comèdia,
sí,
ben dirigida, amb tots els recursos que hi ha d'haver, amb tots els ingredients que hi ha d'haver.
Una bona comèdia, sí, sí,
una
bona comèdia ben feta.
Comercial, i que segurament, doncs, també, si podem trobar-hi alguns punts per criticar, però al final és un espectacle que sí que val la pena.
Sí, sí.
Molt bé, doncs gràcies, Elvira, per aquestes recomanacions que ens has fet avui. Seguim la setmana vinent amb més propostes teatrals barcelonines. Arrenquem una altra vegada el programa de nou.
I tant.
I res més, fins dimecres. Gràcies i bon vespre.
A vosaltres, fins dimecres. Adéu-siau.
I
aquí acabem la Una al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify, només cal que busqueu amb Un al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta, al web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, a Instagram, @unaltaló.està i també a Facebook. Tornem ben aviat, la setmana vinent, amb més gent teatrera i parlant de les novetats dels nostres escenaris. Bona nit.